La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer el xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista i que avui, a més, aprofitarem per fer la prèvia del tema del dia, on farem una radiografia de la mobilitat a la ciutat. Per fer-ho, tenim a l'estudi Ramon Bernils, el Robert Sabé, veí de Mirasol i membre del Consell de Ciutat. Robert, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Ben tornat després d'aquesta pausa estiuenca.
I moltes gràcies per pensar en mi.
A tu per acompanyar-nos. A l'Alba Roda, president de l'Ateneu Sant Cugat. Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia, Alba.
Ben tornat a l'estudi Ramon Bernils.
Sí, la veritat és que ja tenia ganes, eh?
Sí, ens trobava a faltar. Sí.
Divertida i amena pel públic, no?
I tant. I ens falta la Dolors Vilarassau, que estem esperant que arribi i que s'assumi en aquesta tertúlia i ens faci companyia. Aquesta setmana és la Setmana Europea de la Mobilitat, enguany sota el lema Compartim l'Espai Públic. És una cita que s'allargarà fins al 22 de setembre i a la que Sant Cugat s'assuma un cop més amb un seguit d'activitats durant la setmana, tot i que el plat fort serà el diumenge amb el dia sense cotxes. Si haguéssiu de resumir, allò, us faré fer un exercici periodístic amb un titular, com és la mobilitat a la ciutat, què em diríeu?
Com és?
Sí, un titular, la mobilitat a Sant Cugat.
Bé, jo diria que la mobilitat a Sant Cugat, de moment, és el que hi ha. I, per tant, no hi ha més cera que la que crema. Evidentment, s'han de fer moltes coses, Vull dir, el tema de la mobilitat exigeix, anem a dir, unes decisions molt importants des del punt de vista polític, no? I per tant, doncs, bueno, ja veurem aviam què passa.
Tenim feina per fer.
Molta, molta. I a més, jo penso que hem de tenir allò que es diu generositat. Perquè moltes vegades, doncs, volem que els cotxes no passin per casa, per davant de casa, i hi ha vegades que hi ha gent que sí que vol que passi per casa perquè té que aparcar el cotxe, i per tant, alguna cosa haurem de buscar, alguna solució d'això.
Un pacte social.
Generositat.
No? Robert, quin seria el teu titular?
Fent el clau per la cabota. És impossible, vull dir, som una ciutat ara amb 100.000 persones, amb un poble que fa 50 anys era una població molt més petita.
30.000.
Encara té l'estructura de poble com a tal, que és on es creen realment els embussos. I també el metabolisme d'aquesta ciutat. La gent quan surt a treballar o surt a estudiar o qualsevol activitat que vulgui fer, les vies que estan pensades són pensades per un poble petit. Això genera un problema que es té que resoldre, podríem dir, d'una manera, com ha dit l'Albert, d'una manera de treball profund i seriós. I solidari. Val? Perquè segur...
Però si ja esteu d'acord, que requerirà fer concessions per part de totes les parts.
Però ja dic, per mi és fer entre el clau per la cabota. Vull dir, qualsevol solució parcial que hi hagi ara serà això, una solució parcial, que és una despesa i un pas que ens allunya de la solució total del tema.
De fet, tenim un pla mobilitat que data del 2014, això vol dir que ja fa 10 anys, ara estan en un procés de redefinició de mà de la Diputació de Barcelona d'aquest pla de mobilitat, que encara queden moltes coses per executar, com per exemple la vianantització de 4 cantons, que ja en parlarem, també, perquè és una estrella, però en el mal sentit, possiblement, dels problemes de mobilitat que tenim a la ciutat. La mobilitat és un tema que preocupa als ciutadans de Sant Cugat. Gairebé diria que totes les ciutats, no?, tenen, els veïns i les veïnes tenen coses a dir de la mobilitat, perquè sí que és veritat que tenim molts aspectes a millorar en el nostre entorn. En l'últim observatori sociològic, el govern va demanar a la ciutadania que valorés el trànsit a la ciutat. La nota que li van posar els ciutadans encastats és de 4,52. Vosaltres quina nota li posaríeu al trànsit?
Al trànsit de Sant Cugat?
Sí.
Un 3. Un 3. No, home, no, el que passa és que... I el que dic moltes vegades és que... Primera, el principi d'autoritat. Què és el principi d'autoritat? Que no vol dir autoritarisme, eh?
Uh-huh.
Però el principi d'autoritat és decidir coses i llavors defensar-les des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de raons. I això em sembla que la política ha perdut aquest principi d'autoritat. I no vol dir autoritarisme, eh?
Uh-huh.
I llavors, clar, per què? Perquè fa por, anem a dir, decidir certes coses que, evidentment, doncs, li va al càrrec. Li va al càrrec, eh? Perquè, evidentment, el que decideixi el tema de mobilitat jo estic segur que les pròximes eleccions no surt. Em dóna la sensació de que hem d'intentar buscar aquesta possibilitat de que el principi d'autoritat és allò que tu pots fer, pots dir i intentar fer per millorar la comunitat, però que et pot costar el càrrec. I llavors això em trobo faltant, a dir, amb els polítics avui en dia, no? Em dona la sensació de que... Però no vol dir autoritarisme, que són coses que és diferent, I per tant, a dir, doncs, moltes vegades això doncs, fa que d'alguna manera doncs, ens tirem enrere amb les decisions que teòricament haurien de ser. Per exemple, hi ha una cosa que l'altre dia, parlant allà a l'Ateneu, que deia, escolta, la Ronda Sud, que tots estàvem en contra, s'ha de fer. S'haurà de fer, encara que no ens agradi, o sigui, perquè si no volem que passin els cotxes per dintre de Sant Quat, la Ronda Sud ha d'existir.
Tenim la Nord.
Tenim la Nord, però la Ronda Sud ha d'existir. I per tant hem de buscar la fórmula que sigui el més sostenible possible, buscant solucions que evidentment doncs, puguin ser, que seran més cares, és evident que seran més cares, perquè la mobilitat i l'ecologisme és car de per si, perquè es necessiten solucions una miqueta doncs, més agosarades. Però, escolta, aquesta és la raó de la nostra existència, per tant, i llavors, si fas la Ronda Sud, els quatre cantons pot ser un espai, una medida peatonal, absolut, vull dir, segur. No sé, vull dir, hi ha coses d'aquestes que hem d'intentar anar pensant i intentar anar, doncs, barrinant, que perquè estàvem en contra fa uns anys i ara, realment, doncs...
La ciutat també és diferent, necessita. No?
Bueno, la ciutat és diferent, és evident.
Robert, tu quina nota li posaries al trànsit?
Bé, l'Ajuntament de Sant Quat és un ajuntament consolidadíssim dintre del món de la democràcia, per tant podríem considerar que és un adult, i jo he tingut la sort a la meva vida laboral de poder fer docència en el tercer cicle, que ja són persones, podríem dir, adultes i molt formades. Quan arribava el moment de l'examen, hi havia persones que no les deixava presentar. Els hi donava una altra opció. No m'ha agradat mai suspendre, i més podríem dir quan estem en una fase en què el que tothom era volia un pla de millora. Jo penso que l'Ajuntament de Sant Quat li diria que no es presentés. Per mi no ha fet els deures, no s'ha volgut donar compte de cap de les maneres del Sant Quat, que és el 2024, no ha volgut escoltar les entitats que ho han dit reiterades vegades, no ha volgut escoltar-se a si mateixa amb aquest llarg procés d'anys en què han passat molts partits polítics de tendències molt diferents, amb idees ben distintes, no per quedar-se en una, sinó per escoltar-les totes i fer, bueno, un bon sofregit. I sobretot no ha volgut escoltar.
Requereix de consens de ciutat, no? Exacte. Possiblement, com altres temes que hi ha hagut, com la preservació de Torre Negra, per exemple.
I després que no ha volgut fer cas al Consell de Ciutat. El Consell de Ciutat, quan fa el plan, podríem dir, a 75 anys, un plan utòpic, no del tot assenyat, etc etc etc.
Però potser és aquesta mirada llarga, no? Que ara l'Àlvar deia que trobava a faltar. Potser una mica l'electoralisme, no? De pensar en els propers 4 anys, m'hi jugo que em revalidin o no em revalidin el càrrec.
Amb la proposta de l'Àlvar, és totalment coherent amb la Sant Cugat actual i la que es plantejarà si no frenem res de cara al futur. Jo em plantejaria una altra. Per què no fem grans aparcaments al costat de la ciutat i fem autobusos llançadors i fem una ciutat realment amb trànsit zero? Val? Bueno, seria una altra opció. Es tindrien que valorar temes econòmics com ell ha plantejat, temes realment de funcionalitat, etc etc etc. Però tenim que mirar una mica més enllà, si no tornarem a això, farem un altre carrer, ampliarem aquí, traurem un carril bici, posarem un altre, pedaços. I és el que he dit, no presentat, per favor, torni a la propera convocatòria i faci'm un pla, podríem dir, d'examen coherent, si no això no va enlloc.
De fet, al capdavant de mobilitat hi tenim una tinenta d'alcalde que ha estat molts anys treballant en la mobilitat, la Cristina Paraire. Durant el mandat passat hi havia el tripartit, per tant, ella venia de l'antiga Convergència, ara Junts no hi era, però té experiència en el sector de la mobilitat i coneix la ciutat, perquè de fet és la regidora més veterana que tenim al consistori, per tant, de ben segur que els problemes els deu conèixer. No?
Sí, per tant, la Cristina Paraire hauria de dir què he fet malament.
Sí, senyor.
Ha de fer
un autoexamen. Què hem fet malament durant aquests temes perquè ens pugui arribar això. Per tant, no passa res, o sigui, reconeixes, escolta'm, potser ens hem equivocat perquè no hem fet una mirada llarga, sí, cosa senyor. Que quan vam muntar el primer congrés de la ciutat, quan el Recoder es va presentar, vam fer el primer congrés de la ciutat, va ser l'any 99, una cosa així.
Sí,
senyor. Ja quasi 25 anys, imagina't. Li vam fer un màster avançat de lo que era Sant Cugat i li va servir molt, perquè m'ho ha dit moltes vegades, em va servir molt per conèixer una miqueta el neguit de la ciutat. Hi havia temes de mobilitat, hi havia temes de cultura, i això es va anar fent cada 4 anys abans de les eleccions. Ara ja no es fa perquè evidentment doncs tenim un problema econòmic, la Fundació Sant Cugat és una fundació que teòricament està en stand-by, però que és necessària que d'alguna manera cada 4 anys la societat ens mobilitzem i fem un congrés per saber exactament on estem. No per buscar solucions, però
és
una mica
ciutat,
de radiografia.
No? Una mica de diagnòstic.
Clar, i això d'alguna manera, esclar, després no es van recolzar ni l'Ajuntament ni ningú. Això, i evidentment sortien les misses sortien de les butxaques de cada un de nosaltres, i va arribar un moment que dius, escolta, tu potser que ja ho facin altra gent jove, deixis que evidentment aquesta gent jove que està pujant, que està molt ben preparada, la gent jove està molt ben preparada, podria anem a dir, doncs, comprometre's i fer això, no? I per tant, nosaltres una miqueta ja hem d'estar una miqueta a la retaguarda intentant doncs, donar opinió, però que sigui executiva han de ser gent de 40, 50 anys, no sé si és un relleu.
Però fixa que aquest concepte d'autocrítica, que no en cap moment és un tema de fer-se mal a un mateix, sinó podríem dir de recapacitar sobre el que ha passat, això ha passat amb una fundació com la que estàs esmentant, ha passat amb el Consell de Ciutat, que és un organisme propi de l'Ajuntament.
Hem estat tu i jo.
Després ja t'ho dic, es fan moltes coses, però al final queden, no se sap ben bé on. I aquí és una pèrdua de temps increïble.
Deixant potser part... també desencoratjar la gent, no?
Totalment.
A participar en aquest tipus d'organismes que estan molt bé, que sobre el paper estan molt ben pensats i han de servir perquè els governs i l'Ajuntament treballin i tinguin en compte la veu de la gent i d'experts en diferents temes. El problema és quan veus que el que es planteja en aquests espais no s'acaba de traslladar a l'acció dels diferents governs que hi pugui haver.
Nosaltres quan estàvem al Consell de Ciutat amb el Robert sempre dèiem coses que el mateix Consell de Ciutat estava mal plantejat. O sigui, hi havia gent del Consell de Ciutat que deia és que la meva casa i la meva vorera està estropellada.
No és això.
No és això. El Consell de Ciutat és donar unes opinions que després es faran o no es faran, però que d'alguna manera no arreglen res, però que almenys els polítics tinguin una visió una mica més àmplia.
És aquesta vista d'ocell de la ciutat, no?
És un conjunt més ampli. No és un conjunt, no és una opinió de barri en concret, perquè les problemàtiques de barri...
Ja tenim l'audiència pública per fer això.
I per tant, anem a dir, a partir d'aquí, doncs, hem de fer una mica de pedagogia també als que participem dintre del Consell de Ciutat o dintre dels estaments públics per entendre que vull dir que la ciutat s'ha de mirar amb una mirada àmplia, diríem, no? Perquè és que si no, llavors ens equivoquem.
Tornem a aquesta generositat, no? Que parlàvem al principi per abordar temes centrals en un municipi com són la mobilitat. De fet,
perdona.
Hi ha diferents aspectes que influeixen en la mobilitat d'una ciutat de Sant Cugat. Aquí tenim l'anella verda, tenim els carrils bicis, tenim un transport públic que podem parlar de la seva eficiència o ineficiència. Quin creieu que és el repte principal? És a dir, si ens hem de posar a treballar des del principi, quina és la prioritat? Per on hem de començar?
Jo, per mi, el repte principal, una vegada ho vaig dir a l'Ajuntament, és intentar donar un coneixement a la ciutat de que no estem tan lluny de les coses que tenim a prop. O sigui, la percepció de la distància, la gent la té molt a prop. Per exemple, ara dic un exemple, anem a dir que vaig amb terreny de casa meva, exemple, no? Doncs l'Ateneu, que el tenim
doncs, a l'Avinguda
de Gràcia, no? Abans el teníem aquí a la plaça Pep Ventura. Doncs la gent diu, és que esteu molt lluny.
Ostres, són 5 minuts.
Per això et dic, vull dir, la idea aquesta, de la percepció de que nosaltres estem molt lluny de les coses, hauríem de fer una campanya, de fer com una mena de
un cercle, no? D'aquests dels mapes.
I veure el cercle a quan estem. Per què? Perquè, a més, els metges diuen que hem de caminar, com a mínim, quasi
6
o 7 passos al dia. Però jo estic, doncs, també ajuda també a la teva pròpia mobilitat. És evident que hi ha gent que no pot fer-ho, que hi ha molta gent gran que no pot fer, hi ha d'haver-hi alternatives i tot, no? Però aquesta percepció de les distàncies, penso que s'ha de fer des de l'Ajuntament una campanya de pedagogia sobre aquest tema. No estem tan lluny de les coses. A partir d'aquí, evidentment, hi ha persones que, evidentment, doncs pot ser que sigui que tingui, però no estem tan lluny de les coses. I jo penso que, evidentment, els quatre cantons i tota aquesta zona d'aquí ha de ser una illa, hem a dir, de peatonal i que d'alguna
manera... Absolutament bienentitzada, no?
Bienentitzada i de concòrdia i tot així, perquè si no... I a més, una altra cosa. Les centralitats, o sigui, les centralitats de les coses, o sigui, ara tenim el monestir que és la centralitat de les coses, no? Hem de tenir noves centralitats. Noves centralitats, no? Algunes vegades, he dit així en broma o en sèrio, que necessitem grans infraestructures perquè siguin noves centralitats.
ja en tenim algunes,
sí,
no? A diferents districtes i a barris. Sí, falta que ens creiem que allò també és el centre d'algun lloc.
I per tant hem de dir doncs, a buscar alguna formació. Bueno, no ho sé, hi ha molta feina. Evidentment, Sant Cugat necessita molta feina. Primera, perquè no sigui una ciutat de luxe dormitori, que no sigui una ciutat, que sigui una ciutat viva, activa, i que també té, i que en un moment determinat puguin haver-hi infraestructures que puguin ser turístiques, també. Que nosaltres ens oblidem que realment nosaltres no estem aïllats del món, sinó que també necessitem infraestructures que puguin ser prou dignes com per poder fer activitats internacionals.
De fet, tenim el Manifesta 15, ara, sí, aquests dies a la ciutat.
Dintre del monestir.
Que torna a ser el monestir.
Torna a ser el monestir. Clar, si tinguéssim un altre lloc, una nova centralitat, una altra quitèria, vull dir, moltes coses, no? Vull dir, però està molt, molt centralitzat aquí, està molt, molt interessant. S'ha d'intentar diversificar una miqueta i crear noves centralitats. Perdó, que m'he
esquistat. No,
molt,
perdó, Robert. Mira, he anat apuntant coses, o sigui, sempre ho dic, aquí se n'aprèn molt. Aviam, les tres infraestructures que has comentat a la pregunta, per mi són causa de problemes de mobilitat. Però torno a repetir el que avui vaig repetint com un mantra. Som 100.000 persones i el model de ciutat no queda clar. L'Alvar ha comentat un tema, que és la descentralitat. Quan es parla de fer barris, sembla que estiguis plantejant temes d'autonomia, i no, el que estàs plantejant en temes de funcionalitat. I entre ells, podríem dir que els barris realment tinguin també aquests nuclis que realment serveixin perquè la gent s'integri i prengui valor i consciència del lloc on està. Mirasol, per exemple, no en té cap. Podem dir el Casal. El Casal és una infraestructura de fa 30 anys enrere que servia per aquell moment, però en aquests moments no té la infraestructura com per atraure aquest tipus d'actes que seria important, que a més tampoc es podrien fer d'una manera acurada perquè no hi ha transport, vull dir, així és de clar, no? Però després per mi hi ha un altre gran problema de mobilitat a Sant Cugat, que quasi lligarà amb una de les preguntes que fas, que és el tema Sant Cugat. Molta gent no treballa a Sant Cugat. Sant Cugat és un lloc de residència magnífica, fantàstica, que gràcies a entitats com l'Ateneu, a més té xarxa social activa, perquè si no...
I cultural.
Podria, i cultural, vull dir que si no podria ser realment una ciutat dormitori, com tantes tenim a la regió metropolitana, però això representa que cada dia surten moltes persones a treballar, més enllà de Barcelona. Més enllà de Barcelona. I un tema tan criticat a Espanya com és el sistema de distribució de transport radial, a Catalunya el van copiar
és
igual.
És exactament igual.
Si jo vull anar, com he anat molts anys a treballar a Caldes de Montbui, tenia que agafar el cotxe sí o sí, perquè si no tenia que baixar a Barcelona i agafar un autobús per anar fins allà. Per tant, i Caldes de Montbui està a un tiro de pedra, vull dir, d'aquí. Per tant, quan ens tornem a plantejar com és la ciutat, quines necessitats té la ciutat, o sigui, però no la ciutat maca, turística, urbanística, sinó les persones, la que viu, o realment les solucions, torno a dir, seran pagots. Farem una sortida nova amb una rotonda espectacular i llavors el col·lapse serà de 3 quilòmetres, etc. Què volem a dintre la ciutat? El tema de la descentralització. Molt bé, Albert, la subscric al 100% i després la consideració de que les persones que viuen aquí no fan vida aquí. No tenim cap universitat, ni per sort ni per no sort, està molt a prop, en tenim molt a prop.
És sabe, dir, podríem sí, dir si conté.
Sí, però no absorbeix el volum i després les feines, vull dir, així és de clar.
Per de tant, fet, és un problema que va més enllà de Sant Cugat, aquest,
sí,
podríem
fet,
parlar d'àrea metropolitana i de país, segurament.
Però està clar, si ets un alcalde que tu creus, o alcaldessa, vas a parlar amb l'alcalde o alcaldessa que correspon, o amb el representant de la regió metropolitana o àrea metropolitana que correspon, i fas un pla global. Perquè si no ens podem trobar amb això, que en fronteres que no existeixen tinguem una piscina a Mirasol quan la piscina de Rubí està una tirada de pedra una altra vegada, i hem estat molts anys reivindicant-la quan potser haguéssim pogut fer un pacte i a determinades hores del dia haguéssim quedat contents alguna franja de població, val? Ens tenim que repensar.
Sí, és clar, és que de fet la mobilitat d'aquí uns anys, d'aquí 50 anys, que no hi serem nosaltres.
No,
no.
Això podem dir el que vulguem, que no hi serem nosaltres.
No.
Home, esperem que alguna millora sí.
No, el que passa és que d'aquí 50 anys serem una ciutat de 300.000 habitants. Per què? Perquè Cerdanyola, Rubí i Sant Cugat serà una xarxa de mobilitat tota ella.
Sí, senyor.
Molt important.
Si s'urbanitza Can Ametller.
I Can Ametller. I tot... O sigui, que aquesta ciutat de 300.000 habitants l'hem de pensar d'aquí a 20 anys, una cosa així. I per
sí,
tant,
sí, ja.
Hem de ser... O sigui, per l'AP7 hi haurà ponts cap a Rubí. Segur que hi haurà ponts per sobre.
De fet, ja n'hi ha un projectat
sí.
A la
C16. M'entens? O sigui que Veure totes aquestes coses és important, a dir, doncs, fer-les doncs, 20 anys abans, perquè evidentment s'han de fer les coses 20 anys abans perquè després puguin ser efectives.
És que sembla que anem tard en tot, no? Potser sí, la societat va a un ritme i l'administració en va a un altre.
Jo, per exemple, el tema de la B40, que tots hem estat en contra, perquè no volem que s'estropelli més el medi ambient, el que sigui, però estic veient que s'haurà de fer. Tu saps el que hi ha a la P7 quan passes la quantitat de camions que hi han?
Brutal.
És brutal. Mm-hmm. És que estem col·lapsant tot el tema. D'alguna manera s'haurà de fer. Per què? Perquè no hi hauran tants cotxes que siguin de gasolina, seran més elèctrics, però necessitaran uns vials. Perquè el tren, que és el que s'ha de fer, el tren, ara
ho abordem.
El tren, evidentment, doncs, tardaran 20 anys més a fer-ho, em diràs tu. Vull dir, arriba un moment que dius, bueno, doncs, de moment, perquè és clar, l'AP7 està col·lapsada.
De fet,
està col·lapsada i tindrem molts problemes, eh? Vull dir, la veritat és que sí, mediambientals, perquè evidentment tot això és
contaminació i sabem com afecta també el desenvolupament dels serveis dels infants.
Retards, en fi, és molt trist tot plegat, però és que ens hem de replantejar les coses d'una altra manera, eh?
De fet, hem posat sobre la taula dos aspectes, no? Els problemes que tenim a nivell, per dir-ho d'alguna manera, institucional o polític, de planificació a llarg termini de les ciutats en qüestions de mobilitat, almenys, que és la que ens afecta ara, i l'altra part, que és la social, també cal un consens social, una autoresponsabilitat a l'hora de bellugar-nos entre tots, i arribem a un punt, i és que potser tots tenim clar i les institucions demanen a la ciutadania que es moguin amb transport públic, però és que en el cas de Sant Cugat, que és el que ens ocupa, podem estar d'acord que tenim una connexió meravellosa amb Barcelona. Hi ha 8 estacions, 7 i mitja, si comptem les planes, eh?
Sí.
De Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que ens connecten amb Barcelona i amb ciutats com Sabadell, Terrassa o Rubí, que funcionen meravellosament bé, amb molta freqüència de pas, però ens trobem el problema que apuntava en Robert, que és que tenim un sistema radial. Si volem anar, depèn de quina zona de Rubí, si volem anar a Cerdanyola, si volem anar a Barberà, es converteix en un infern el transport públic, perquè requereix d'un trajecte que en cotxe tardaríem 15-20 minuts a una hora o una hora i mitja de transport públic. I això potser no li podem demanar a tothom que inverteixi aquest temps per anar a treballar o per tornar de la feina, perquè la conciliació ja és prou complicada, no? Com ho fem? Demanem a la gent que es mogui a transport públic, però el transport públic no funciona prou bé, no està preparat, i després hi afegim un altre problema, que és el transport públic dins de la ciutat de Sant Cugat. Si vivim al centre, podem fer aquesta mobilitat activa o relativament a prop. És que a vegades ens posem la mà al cap, l'Ateneu és lluny. Home, no, no és lluny. No? Si vivim al centre...
D'aquí a Mogensí són 10 minuts.
Que és lluny, no? Caminar 15 minuts, caminar mitja hora, no és lluny. De fet, ens farà bé la nostra salut. Però sí que hi ha potser altres barris més desconnectats, amb un transport públic que no és eficient, que costa molt moure's en transport públic, i això fa que la ciutat es col·lapsi, també.
Jo, de tota manera, moltes vegades he comentat, ja fa 10 anys vaig dir un dia, dic que el transport públic per la ciutat, i rodalies, primer hauria de ser gratuït. Gratuït. Gratuït no vol dir que no es pagui. Que es pagui a través de l'impost del cotxe o el que sigui, vull dir que hi hagi altres sistemes que es puguin pagar. No, és un impost... Bueno, ja, nosaltres aquí ja estem pagant pel TMB, vull dir,
la integració de la zona 1.
La zona, jo estic pagant 120, perquè estic a Belletà, viu a Belletà, 120 o 130 euros a l'any, que crec que no és massa, 130 euros a l'any, però no agafo el tren jo, perquè vaig sempre en moto. Però ja m'agrada pagar-lo, perquè evidentment doncs, això col·labores a dir que d'alguna manera...
És que és el sistema del benestar, no? Vull dir...
Per tant, a dir, doncs, hem de tenir aquesta pedagogia cultural, que evidentment doncs, les coses s'han de pagar per impostos per intentar millorar la mobilitat, per millorar tot això. Per tant, primer, esport gratuït. Després, tipus de bus. Més petits.
Possiblement.
Més petits, elèctrics.
Més freqüència.
Més freqüència i d'alguna manera doncs, que siguin com que vagin passant. No sé, i que vagin parades i que es vagin... No sé, són coses que a lo millor són idees boges, però a mi dona la sensació de que aquestes coses s'han d'intentar,
com a mínim s'han de repensar.
S'han de repensar i veure aviam de quina manera es poden buscar algunes solucions. I que siguin quasi... Saps aquells tractorets que van amb els cotxes, amb els trenets aquells de fira que van passejar per tota la ciutat veient... No sé, una cosa més senzilla, més... més dinàmica i, no sé, i que culturalment, evidentment, pedagògicament...
S'ha de fer esforç, també.
Ha d'haver-hi un esforç per la part de la ciutadania. Jo sempre, una de les coses que sempre dic, el ciutadà no ha de només tenir deures. No ha de dir drets, sinó ha de tenir deures. Uh-huh. I un dels deures ells és, evidentment, doncs, intentant, vull dir, que entendre que el teu cotxe individual, vull dir, no podrà circular per Sant Cugat i, per tant, a medida hauràs de buscar alguna solució. No sé, aquests deures són els que s'haurien de fer més pedagogia, tot i que els deures en fem molts, vull dir, perquè paguem molts impostos, el que vulguis. Però a mi no la sensació que també pedagògicament es tindria que fer campanyes d'una certa responsabilitat cívica de tots els ciutadans, de tots nosaltres.
Totalment d'acord amb els impostos, totalment d'acord amb la responsabilitat compartida. De fet, així és la nostra societat. I després aprofitar moltes coses. Vull dir, hi ha un treball fantàstic del CREAF que han fet servir els bombers, que és a partir de l'estudi de... quan trobes un bitxo en el camp, veure quins moviments fa, per veure quines freqüències hi ha, s'han pogut fer models per cercar persones que s'han perdut a la muntanya. La gent té una determinada mobilitat. I llavors, per mi, hi ha dos tipus de mobilitat a Sant Cugat. La institucional, que genera estructura, Mirasol, sens dubte, d'estar lligat al centre, o perquè és el meu barri. Uh-huh. Però hi ha unes altres, que és quina mobilitat fa, torno al meu barri, la gent de Mirasol. Però la gent de Mirasol, per l'edat que tenim durant el dia, o van al CAP, o van al mercat, o van a determinats llocs. Aquesta és la mobilitat aquesta que dic jo dels bombers. Per tant, aquests autobusos petits, quasi a demanda, amb una altra freqüència i tal, alliberaria moltíssim, podrien dir, la necessitat de tenir que anar al súper amb un cotxe o tenir que anar al CAP amb un cotxe. Així és de clar. Perquè, a més, és insostenible, és impagable, és moltes coses, masses. Penso que tenim eines. El que passa que tornaríem a el que has comentat al principi. Si no hi ha ningú que vulgui prendre decisions, és un pur parler. Vull dir, i així ho portem molt de temps. El teu recordatori històric de la Fundació, després consolidat amb el Consell de Ciutat, és una mostra. Portem 25 anys veient-les vindre, però sense fer res. Em recorda la senyora del tsunami, aquella pel·lícula mítica que està al mig de la platja i diu, bueno, com que no puc fotre res, quedo aquí pel plantada i no sé on deu estar, pobra dona. Val? No pot ser. Aquesta pensada dels 300.000 persones és una veritat irrefutable. I com ho farem? Perquè el tren segueix tenint una freqüència de birri entre Martorell i Montcada. El
ferrocarril
funciona. Sant Cugat, la Unió Terrassa-Sabadell per dalt, pel tren, estem encara... I així és un llarg i llarg, etcètera. Ostres, tenim que pensar-ho.
No, jo avui en dia aquesta frivolitat de presentar-se a les llistes polítiques per estar al govern, jo penso que jo tindria una certa recança, perquè dic, hòstia, ara dedicar-te a la política té que ser una cosa de molta responsabilitat.
S'han de posar ganes, que ho critiquem i socialment els polítics són molt criticats,
és una feina complicada i difícil, no és fàcil, de prendre decisions així. Per tant, esclar,
L'Albert ha fet un bon apunt. És una feina, és una responsabilitat que, sens dubte, s'adquireix el dia que es decideix anar a la llista, però tant de bo es tingui que continuar com a mínim 4 anys més, d'una manera activa, tant si ha sortit la teva opció com si no ha sortit. Val? Sí, perquè és un compromís amb el poble, així és de clar.
Sí.
I això, aquest joc de drets i deures, penso que està una mica deixat de la mà de Déu en aquests moments. Vull dir, ja dic, per mi una de les coses que ha sigut important, i es va parlar, suposo que abans vosaltres també, però recordo, era la formació que es tenia que fer davant de la ciutadania. Sí, anar explicant matxaconament aquestes coses.
El Consell de Ciutat també m'està explicant.
La comunicació a vegades, no? També en...
Exacte.
I aquí ens incloca a nosaltres, que també és la nostra feina.
Sí, els mitjans, evidentment,
tenen
una importància brutal amb
dels
això,
mitjans
és evident,
públics.
És evident.
Ens queda un minut i mig.
Perfecte.
Si parlem de carrils bici, segons les dades de l'Observatori Sociològic, el 56,9% dels santcugatencs diu que estan poc o gens d'acord en que s'han d'incrementar els carrils bici. Però sense carrils bici és més difícil que hi hagi mobilitat en bicicleta, que és menys contaminant, ocupa menys espai, fa menys soroll. Necessitem més carrils bici o necessitem millors carrils bici?
Començo jo.
Sí.
Jo sóc totalment contrari a l'increment de carrils bici. I sóc totalment contrari a l'increment de carrils bici, perquè de moment no he vist la funcionalitat, o sigui, l'eficiència d'aquest sistema de transport en aquests moments. quan veig l'anada al meu barri a l'ús dels carrils és per unes franges horàries molt concretes de l'entrada de l'escola, però la resta del dia no veig la mobilitat suficient. I això genera, no problemes ara, però en general podríem dir la curta. Per exemple, la nova piscina municipal de Sant Cugat necessitarà aparcament i molta part de l'aparcament està ocupat per aquest carril.
Àlvar, bravíssim.
No estic d'acord amb el Robert.
Doncs fantàstic. Doncs podríem parlar molta més estona de la mobilitat, amb propostes de millora, en tomar el mea culpa, que cadascú té la part de responsabilitat i demanar als governs que facin la feina que pertoca de planificació.
Que segur que ho faran, home.
Que segur que faran.
Intentem ser optimistes.
Moltes gràcies per acompanyar-nos i per compartir les vostres reflexions amb nosaltres. Ens trobem ben aviat en aquest estudi. Gràcies.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.